Que em fa moltíssima il·lusió presentar aquest projecte amb el Jordi, el Nau, la Lua. Per moltes raons tornem a visitar el Rei Lear després del càsting Lear de la Andrea Jiménez, que va passar per aquí, una versió super super personal en la forma i en el contingut, i ara anem a una altra versió, crec que també molt lliure i personal, que aquesta vegada des de l'escriptura llença el Jordi amb la direcció del Nau i amb la Lua, un espectacle que emmarquem dins el programa educatiu perquè s'adreça a un públic adolescent, preadolescent, adolescent i en endemat, però s'adrecen en realitat a tots els públics, jo crec, no? Els que estan passat per aquest trànsit tan complicat de l'adolescència, tan crític, no? Com que potser farà de mirall una mica del trànsit del Rei d'aquesta funció, però un espectacle que finalment em sembla que s'adreçarà a tothom, no? El Rei Lear és una obra que parla d'herències i un llegat que hem heretat i que és inesgotable i per a mostrar un botó, no? Aquest serà el segon que tocarem aquesta temporada i no us foto gaires més rotllos, que us donin pistes al Jordi, el Nau, la Lua sobre el que estan fent, cuinant, que jo no he vist però que em resulta super excitant, me'ls creuo constantment, entrar, sortir, immersos en el procés creatiu, que estic convençut que està sent apassionant i riscós, i ara ells us expliquen per on va aquest... Sí, només dir-vos que és veritat, o tu ara els hi acabes d'explicar, que això ve de el Rei Liró, un projecte que es va fer en l'època de la pandèmia, no? un primer atensament a aquesta versió del Rei Lear del Jordi.
Sí, exactament. Bé, Julio, sí, realment el projecte del qual parteixo inicialment era un espectacle que em va encarregar lliure just per la pandèmia, quan els teatres estaven tancats, i de fer una versió del Rei Lear per criatures. I llavors, jo pensant en aquella versió, realment vaig ja investigar sobre què els hi podia explicar sobre una tragèdia tan devastadora com és el Rei Lear, que potser és de les més devastadores, perquè quan acaba, a diferència per exemple de Hamlet, hi ha un fort imbràs que restableix l'ordre. En el Rei Lear no hi ha restabliment d'ordre, inclús el Edgar, que acaba allà, no acaba de dir si voldrà ser rei o no. El Ken diu segur que no, jo ja segueixo el camí de Lear, que és la mort. Per tant, és devastadora, i ja em va costar pensar com fer-ho per criatures, una obra tan això que tothom acaba tan malament, no? I realment allò que vam fer en aquell moment, i que jo vaig adonar-me que hi havia molts altres temes del Rei Lear, i alguns eren sobre l'autoengany, és un tema cabdal perquè apareix des del principi de que el Lear es creu a les seves filles grans que li diuen meravelles de com l'estimen, però en el fons després veus o ell se n'adona de que era tot fal·làcia i tot era màscara. I en canvi la filla petita, que no s'acaba de creure o que li vol que li digui realment el que ell vol que li digui, després se n'adona que era, la veritat és molt dura de pair, però a la vegada és molt més bonica d'acceptar, no? i de assumir. I llavors això em va fer pensar molt amb la idea del teatre, que realment nosaltres hem de fer un esforç per creure en certes coses i hem de saber què és veritat o de la convenció teatral i què és part de la mentida, si hi ha algun error escènic o alguna cosa que està passant metateatralment. I llavors sí que al moment de fer-ho vaig pensar molt en jugar amb aquests codis, que aquí també s'han mantingut entre d'altres, el reiterat. I això ho vam fer amb el Nau Albet, que va fer va posar la veu, diguéssim, en aquest text que jo havia escrit. I llavors al cap d'uns anys, quan vam pensar de fer això, portar això a l'escena des d'Indigest, de la companyia, vaig veure que realment no podia fer allò, perquè allò era molt pensat per la pandèmia, i llavors vaig pensar en retocar-ho, però al final he escrit una altra obra totalment nova, per això es diu diferent, reiterat, no té res a veure amb el Rei Liró. També està adreçat a persones més adultes, diguéssim, adolescents i adults, i realment hi ha una mirada molt pensada des de la Cordèlia, a diferència del Rei Liró, que està avançat també molt des del Rei Lear. Aquí hi ha una Cordèlia molt present i amb molta força, i el Rei Lear també apareix. Hi ha aquesta mena de reiteració de les dues històries que apareixen al Rei Lear, que a mi m'interessava moltíssim, que reitera, diguéssim, en la història del Rei Lear, que és la història del Rei Lear i les seves filles, i de Closter i els seus fills, que passen paral·lelament i estan explicant coses absolutament semblants, i vas veient una i després l'altra durant tota l'obra. Doncs en aquesta sí que vaig pensar en traslladar, o sigui, intentar unificar tots els personatges en aquests dos arquetips, que són Cordèlia i Rei Lear. Rei Lear, evidentment, és el protagonista de l'obra original de Shakespeare, però Cordèlia és la que crea l'accident dramàtic inicial de l'obra i no apareix fins al final o sigui, apareix al primer acte i les primeres escenes, després desapareix i no apareix fins a l'últim acte del Rei Lear. I llavors aquesta absència, diguéssim, crea tota aquesta devastació en aquest regne. I aquí ve el contrari, aquesta Cordèlia apareix des del principi i fins al final, no deixa l'escena, i en canvi qui romp és un Rei Lear. Això no sé si ho hem d'explicar molt, però perquè realment val la pena trobar-s'hi, però sí que realment el que faig de paral·lelisme, de reiteració, són la bogeria que viu o que vivim tots en un moment de la vida, que és l'adolescència, que tothom ens veu com estranys, i nosaltres veiem el món de sobte diferent, no? Allò que ens havien, totes aquelles coses que ens havien explicat i que nosaltres ens havíem agafat, diguéssim, que el món és d'aquesta manera, de sobte en l'adolescència te n'adones de que no, i t'havien enganyat, o hi ha alguna cosa que, de frustració i d'engany, i de que no és així, i que què està passant, no? I hi ha una mena de revolta que per mi era molt semblant també a la bogeria que viu el Rei Lear en el moment que s'adona de que també havia viscut un engany, no? I a més un engany tan proper amb la seva família. És veritat que el Rei Lear per mi realment parla de l'amor filial, que és l'amor potser més fort i a la vegada més devastador. És el que és incondicional de per sempre, però pel sol fet de ser-ho incondicional, perquè hi serà sempre i tota la vida, sempre un pare i una filla, o un pare, un fill, una mare i una filla, i serà sempre d'alguna manera només pel fet d'haver-se creat un amb l'altre, doncs per això realment els mals fan més mal, diguéssim, no? Una parella la deixes i mira, pots acabar oblidant-te, pot fer molt mal, però la idea d'aquest amor filial crec que és el més fort i a la vegada més devastador. I això ens passa en l'adolescència, que en el moment de l'adolescència veiem els nostres pares com un enemic, no? I llavors intentem entabanar-los per poder aconseguir el que nosaltres volem, i a la vegada doncs ens passa que realment ens volem rebotar contra aquesta autoritat que ve a ser els pares, no? I jo pensant-hi bastant m'adonava que realment l'autoritat dels pares ha canviat molt en l'últim segle, per exemple, no? I cada cop s'ha difuminat aquesta idea de que els fills han de matar el pare, aquella idea freudiana d'haver de matar el pare per poder créixer, no? I per poder ser un individu individual, independent dels pares. En canvi ara els pares ja perquè hem canviat i amb bo per bo, però hi ha aquesta cosa de que potser els fills els hi costa més matar els pares pel fet de que no hi ha hagut una autoritat marcada tan forta, no? I això crec que és una frustració que està traslladat a l'adolescència i apareix un tema molt candent i molt fort per mi en l'obra, que és la idea del no reconeixes a un mateix, de no saber qui ets, no? I de no saber qui és l'altre, i amb l'autoritat, diguéssim, que tenia, que creies que tenies a davant, i que t'adones de que no hi és, que no existeix, que és fràgil, i que per tant no la pots, no t'hi pots rebotar. Per tant, aquesta revolució en l'adolescència no existeix, i llavors això acaba fent un mal més interior, i apareixen les depressions i inclús els intents o els actes de suïcidi, que és un dels temes que apareix per mi a Ray Lear en dos moments. Un és amb Gloucester, que és aquesta història mirall del Ray Lear, que després de perdre els ulls es vol suïcidar, i qui l'acompanya és el seu fill. Ell no ho sap perquè està fent de boig, és el seu fill bo, diguéssim, dels dos fills. Ara estic pensant, el Julio havia fet d'aquest Edgar Tom, que es fa fer passar per Tom i acompanya el seu pare al suïcidi, però evidentment el fill que intenta que no se suïcidi, que és el que vol el seu pare, i no porta a un espadat, sinó que es queda en l'escenari mateix del teatre. I aquesta idea m'agrada moltíssim, perquè aquí és on hi ha l'essència per mi del teatre. És una escena que realment em fascinava des que la vaig llegir el primer cop i la vaig veure a una versió de l'Estreller, però en pel·lícula, que jo no era viu en aquell moment, però la vaig veure gravada, diguéssim, aquella obra de teatre, i em va fascinar perquè realment aquí explica molt la idea del teatre. Tots sabem que aquell pare està sec, com a convenció, perquè li han tret els ulls, i tots sabem que aquell és el seu fill, però està fent-se passar per un altre, per boig, i li diu que l'acompanya en el suïcidi a l'espadat de Dover perquè es llenci, però i li està explicant què hi ha en aquest teatre que està buit. Li està explicant, mira, no veus això, no veus allò, i ell s'ho va creient com a personatge, i nosaltres també com a espectadors, i pensem, com que abans també hem reconegut que hi havia un palau, i tampoc hi era un palau, estàvem en el teatre, encara que potser pot haver-hi escenografia, però sabem que estem en un teatre, hem de creure que estem en un palau. Ara també hem de creure que estem en un espadat pujant perquè es llenci, o és un engany que li està fent. Llavors hi ha aquesta dualitat que m'agradava moltíssim, i el fet de quan es llença ell i cau sobre el terra del teatre, no sabem si realment s'ha tirat des d'un precipici o des del mateix teatre. I aquesta idea és la mateixa que viu el personatge, i que també que viu el personatge ara traslladat a Lear, de la bogeria, no? I això es veia molt també en l'obra aquesta que vam veure de l'Andrea Jiménez, no? De Casting Lear, d'un actor que no sap què ha de fer, i aquesta perdre's ho trobava com molt interessant de traslladar-ho en escena. Això ho he explicat bàsicament perquè la idea del suïcidi apareix aquí a Gloucester, però també al final apareix Cordelia penjada. No es penja directament ell al personatge, sinó que Edmund, el germà d'Edgar, encomana que la facin veure que s'ha penjat i s'ha mort suïcidada. Llavors, per tant, apareixen dos suïcidis, i això és una cosa molt forta i molt bèstia, que la societat d'avui dia també encara ens passa, que la tenim com un tema bastant tabú, però que realment cada cop ens estem obrint més a parlar-ne, i sobretot en una edat com en l'adolescència, que ha crescut tant, i sobretot en la pandèmia, doncs els intents de suïcidi, per una cosa que crec que té molt a veure amb aquesta idea de no reconèixer això, que és veritat i que és mentida, a través de les xarxes, allò que et diuen, com t'afecta pel fet de que es fixa en allà, no? Aquelles paraules, i fan molt més mal que no quan te les diuen de paraula, no? I que pots debatre, i que pots discutir-ho, no? Hi ha molts Edmunds, exacte, i inclús aquells que no ho són potser també ho acaben semblant, no? Perquè pel fet de com es queda fixat a les xarxes i potser aquell t'estimo s'entén d'una altra manera, o aquell cor, no? O, ah, aquest m'ha enviat 40 cors, és molt millor que un cor, no? I clar, què hem d'entendre com a veritat i com a mentida és com ara cada cop més difícil, i això és el que crec que afecta tant sobretot a la gent jove que realment té una via d'escapada a través de les xarxes, no? I que a casa seva no ho viu. M'estic enrotllant, perdó, però era per explicar tots aquests motius, i aquí apareix també la idea aquesta que apareix en el monòleg de Hamlet, del seu o no sé, i quin sentit té viure aquesta vida i quin sentit té morir si hi ha un res més enllà, no? I la idea del res realment apareix com a la primera paraula que diu Cordèlia, sense dir una part, diguéssim, quan parla a Lear és res, no res, i aquesta idea és l'abisme o el buit que genera el res, no res, tant en el Lear escoltant la seva filla dient-li res, com que res, diguem alguna cosa, perquè vull que m'expliquis, que em parlis, que em diguis què et passa, no? Això és el que apareix aquí com a la idea d'un pare a un adolescent, però també com a idea del no res que existeix a la mort, i això ens crea aquest debat constant des de que tenim consciència de la mort. Vaya discurs.
El xapes, saps? No, que va, ha sigut un plaer, de fet, per la part que em toca, quan el Jordi em va proposar el projecte, un dels al·licients que va fer que em va convèncer sense dubtar-ho va ser el fet de treballar amb ell, perquè sempre penso que és com un mini Xavier Albertí en aquesta cosa de que sap moltes coses i de tant en tant donar els assajos diu, no, perquè això ja passa quan Bloom parla de Shakespeare i diu que no sé què, i de cop va deixant parletes de coses que sap, i és molt gustós. Aquestes xapes són molt gustoses. Dit això, hi havia alguna cosa de la proposta del Jordi que em va interessar mogollon, que era el posar al centre la Cordèlia, no? O sigui, al final pues Shakespeare és com que potser no li fa justícia en aquest personatge, perquè com bé deia l'Andrea Jiménez a l'espectacle que va estrenar fa unes setmanes que vam veure aquí a l'Espai Lliure, que feia aquesta reflexió de, bueno, però i el perdona i ja està, no? El rei li diu perdoni, perdona'm, i l'altre li diu vale, sí, et perdono, i ximpom, i se'n van cap a casa, i és com, bueno, no, de fet es mata, però és com una mica trist, no, aquest final. I de cop la proposta del Jordi era dir, no, què passa si li cedim la paraula a la Cordèlia, com se sent, i de cop des d'aquest punt de partida a veure cap on podem anar, no? I això em semblava superinteressant a priori, com de dir, buah, aquí realment hi ha algú que potser no s'ha plantejat mai, o no, ningú hi ha anat, ningú ha rescat aquí, i em sembla que és un tema superinteressant. Després també, pel que fa a la posada en escena, hi havia una cosa del propi text que em semblava també superengrescadora, que és el fet de partir del res, d'aquesta premissa també, d'aquest accident dramàtic de la Cordèlia dient res, no res, també a l'espai plantejar-ho així, no? De què passa si partim del res, i a partir d'aquí, semblant a l'exercici que fan després Gloucester i el seu fill quan han d'imaginar aquest precipici i tal, doncs els espectadors també els convidem a que hagin de fer un exercici d'imaginació i viatjar amb nosaltres, però també partint del res, no? Del no res. I després, per suposat, doncs, treballar amb un text del Jordi que crec que és molt guai, sempre he sigut molt fan jo de la seva escriptura, i en aquest cas doncs, és un espectacle més dels seus brillants, de tot el rato amb la paraula i la retòrica i els dobles sentits i aquestes coses, i em venia molt de gust perquè també crec que els seus textos donen molta llibertat creativa des de la direcció d'escena, perquè està tan clar tot el rato que el que estàs fent és un codi, és teatre, no hi ha una intenció costumbrista de tant en tant apareixen alguns resquicios, no? Alguns destells de veritat o de costumbrisme, però a la vegada tot el rato estem subratllant que tot això és una història i que estem fent teatre, i que divertit és fer volar la imaginació o fer volar la paraula per crear tots aquests imaginaris, no? I per tant ha sigut molt gustós com amoblar-me en la seva retòrica per crear aquest univers.
Ara que m'has fet pensar-hi, a part de que si és veritat que aquest projecte, diguéssim, neix de la companyia Indigest, que volien fer aquest espectacle, i els i li vam comentar al Julio de dir, com que això havia nascut inicialment, la idea inicial del Rei Liró en aquí, ens venia molt de gust poder-ho fer aquí, i vam pensar en el Nau justament perquè també quan amb el Rei Liró havia sigut en allà al Nau, i em va encantar perquè parlant-ho vam allò dir, i per què no ho fem això, perquè jo estic en escena i el Nau ho dirigeix, que ha sigut també un esforç per com a autor, actor, i en canvi suposo un deliri i ha sigut un merma, diguéssim, pel fet de que l'autoria ha anat venint per fascicles, i llavors el Nau anava dient, vale, a veure, aquest, què més tenim ara? Cap on ho hem de fer? O sigui, li he fet bastantes putades en aquest sentit. I a més a més també el tinc en escena, en aquest autor, Neures, amb les seves merdes, i aquí públicament demano disculpes, no? Que d'alguna manera també m'ha donat, que ja ens explicaven al Julio, que ha sigut una mica, que sempre passa aquestes coses, no? Que ens posem en el personatge, que ha sigut una mica líder en aquest sentit, de que té l'autoritat i que li costa desprendre's de l'autoritat. Parlant de l'autoritat, pensava que una cosa que em donava ara peu al Nau, que no hi he parlat, que no hi he pensat i no ho he parlat abans, és la idea de la paraula, que aquí he traslladat molt la idea d'autoritat. Sempre m'agrada agafar les metàfores que apareixen en el, sobretot quan faig, és que bàsicament he fet, la majoria d'obres les he fet, són meves des del blanc, des del full en blanc, però hi han tres obres anteriors, que és una trilogia, la trilogia del lament, que l'hem fet també aquí al llibre, que són tres tragèdies shakespearianes, i que donen, parteixen molt amb la idea de la paraula, i la paraula està molt al centre, i és el recurs dramàtic, i també l'accident propi dramàtic d'on neix tot plegat, no? I això és perquè, bàsicament, suposo perquè Shakespeare m'inspira amb aquesta idea que deia el Nau, de que la paraula és forma, no? I llavors està escrit en vers sovint, i si no ho està és prosa versificada en Shakespeare, i jo sí que aquestes obres les he fet sempre en vers, i aquesta tenia molt clar, i també li vaig dir al Nau que seria en vers, no sabia encara en el seu moment com seria, però sí que seria en vers, i la idea de la paraula aquí la vaig traslladar. La idea aquesta de tenir la paraula és tenir el poder. Com, i veus? Si necessites respondre. No. Doncs això, tenir la paraula és com tenir el poder, no? I llavors aquí sí que era com donar la paraula a Cordèlia, era donar-li el poder, no? I aquesta idea del rei Lear donant el poder a les seves filles, que és l'inici de l'obra de Shakespeare, dividint el regne per les seves filles, i per tant traslladant, donant en herència el seu poder, era donar en herència aquesta, la paraula, no? I per tant, dono la paraula és donar el poder a algú, i donar el poder a una persona jove, dona, o sigui, té, avui dia a més a més té ja com unes diguéssim explicacions molt diferents, diguéssim, que donar-li al fill gran, hereu, etc. No? Això suposo que Lear i Shakespeare en el seu moment no havia pensat, té tres filles i ho ha de dividir amb les teves filles, no? No hi havia un fill hereu, no? No sé si existia això a Anglaterra, però almenys aquí a Catalunya sí. Però la idea és que aquesta idea de la paraula, de l'autoritat, la paraula apareix com a cosa cabdal en l'obra aquesta del reiterat, i es va desgranant durant la peça, no? Però a la vegada també aquesta idea de tenir la paraula, quan tenim la paraula, a vegades molt sovint no sabem, ens fa més nosa que servei les paraules, no? I les paraules a vegades poden ser contradictòries, o ens poden fer posar en jardins, ens poden fer mal, diguéssim, no? I per tant hi ha aquesta cosa del poder que s'ha de saber portar bé, no? I si no es pot fer molt més mal que no pas no dir res, que és una cosa molt sensata d'algú que diu, no, res, no, no em posaré en un jardí com les altres germanes s'han posat, no? I jo d'alguna manera m'hi he posat en un jardí, o sigui, he utilitzat la paraula a vegades també sovint per posar-me en jardins, i és el que comporta també tenir aquesta idea del poder, no? I la idea de cedir també el poder. Com ho has viscut això, aquestes neures?
Jo tampoc vull afegir molt més. Bueno, per mi, des del meu punt de vista, que ha sigut, bueno, des de l'actriu, a mi em va arribar aquest projecte que no sabia ben bé a què anava, però quan, o sigui, realment no sabia molt bé, i de sobte quan em van dir que m'havien agafat i vaig començar com a explicar-ho, tothom em deia, buah, el Jordi Oriol, tal, el Nau Albert, vull dir que tothom parlava superbé d'aquests dos, i la veritat és que treballar amb ells ha sigut xulíssim, m'ho he passat molt bé, he gaudit molt, i ja des de l'inici vaig veure que era una proposta que implicava fotre's al fang, emmerdar-se, i ha sigut bastant revelador per mi, perquè estic fent coses que no sabia que podia fer, i està sent un repte interpretatiu bastant heavy, que espanta, perquè és molt, però estic molt contenta d'haver-ho pogut fer i que hagin confiat en mi. I res, no gaire res, ja està, no res. Res.
Ja està. També tenim el hàndicap de les funcions aquestes escolars, que també hem estat donant voltes. També primer hem estat curtint a la lua de que es prepari, perquè els nens són els pitjors espectadors, ja ho sabem. O sigui, en el bon sentit i en el mal sentit, perquè no tenen filtre, perquè si no els agrada algo, els desconnecten i, saps, ja vas per tot el partit, i llavors de seguida a la lua li estem dient com no, els has de pillar des del minut zero, aconseguir l'atenció. I després també des de la direcció jo pensava, no, fins a quin punt que vinguin escolars i que vinguin això, ESO, instituts i el batxillerat, vol dir que la proposta ha de canviar, hem de tenir-ho en compte, o hem de fer un espectacle igualment per adults on hi ha unes funcions que de cop els espectadors seran menors d'edat, però igualment els volem tractar com adults o tal. I després de donar-li diverses voltes, no, vam acabar fent un espectacle que al final és un espectacle normal, on podran venir adolescents i disfrutar-ho i sentir-se interpel·lats i sentir que viatgen. Em sembla que de la mateixa manera que quan portes un adolescent al teatre i ho vibra, doncs ha sigut aquest el plantejament.
Jo volia dir que estic totalment d'acord amb això, i que crec que el guai, no, és, o sigui, penso que fa molt de, perdó, la paraula, però fa molt de cringe quan els boomers o quan la gent gran intenta com apropar-se de manera com super desesperada a la gent jove, intentant fer bromes, intentant ser guai, i jo crec que funciona molt més, i jo, sent adolescent, hagués agraït molt que quan anés al teatre em tractessin com una persona, saps? I que intentessin arribar a mi de la mateixa manera que intenten arribar als meus pares, als meus tiets o la gent gran, i jo crec que per mi això és un encert de l'espectacle, penso.
Que guai això, Lua. Prenc nota totalment. Sí, jo no sabia, però sí, intuïa també, no? Que és veritat que ens mengem molt al tarro amb la creació de públics, amb arribar a la gent jove, i de vegades fem intents desesperats que poden convertir-se en intents patètics d'arribar a la gent jove, no? Aquesta mena de coses que fan cringe, com dius tu, i que senzillament segurament hem d'intentar fer teatre i adreçar-nos a persones, no? I a persones més grans, més joves, a persones adolescents, i confiar en que serem capaços de parlar tots plegats el mateix idioma i que podrem fer connectar la gent amb les propostes, no? I si connecten o no tindrà a veure amb la proposta mateixa, no? Amb si té qualitat, interès, no? La forma, el contingut del que llenci, sí, és guai, m'agrada molt això, sí. Teniu preguntes, coses, comentaris?
Bé, jo crec que el repte ha sigut aquest que deia el Nau i la Lua, que realment intentar, bueno, almenys el que em venia molt de gust era veure, o intentar aconseguir, que potser no ho aconseguim, però que la gent surti d'allà i els professors mateixos surten d'allà al·lucinats amb els seus alumnes, que han pogut veure un espectacle de text, i de molt text, i de text barroc, diguéssim, perquè hi ha molta paraula i és en vers, etc. I que hagin pogut seguir-ho, no? I que hagin pogut, i hagin pogut inclús meravellar-se de la paraula, i no ho dic perquè estigui ben escrit o menys escrit, sinó que la paraula pot significar, pot fer imaginar. És a dir, que no els hem de fer posar mil vídeos i coses molt ràpides i tot, sinó que amb la paraula mateixa pot fer despertar el cervell. I jo, bueno, pot ser que no passi, però tinc l'esperança, doncs, que també de com s'ha fet faci que la gent pugui adonar-se d'això, de que podem escoltar o llegir i fer volar el cap. Sí, és a dir, és una crec que és una com un homenatge, diguéssim, a la manera de fer del juglar, d'alguna manera, no? D'escoltar i fer viatjar la ment, no? Com quan érem petits, realment, quan aquesta gent, tots aquestes personetes que vindran, eren petites i escoltaven els seus pares llegir un conte a la nit i viatjaven, no? Amb aquell conte. I que ho han perdut perquè de sobte estem molt avançats això a les xarxes, als vídeos constants i coses molt ràpides i curtes, però que podem arribar-hi a tornar. I a mi és l'esperança que tinc que pugui passar això.
Jo també crec que algo que tenim super a favor és que tenim a la Lua, que té 20 anys i que fa 4 dies estava fent batxillerat o estava fent ESO, i que llavors els xavals també m'imagino que hi ha algo com de... que empatitzes o que et veus com un mirall, i que just vam fer un passe l'altre dia amb adolescents, amics, com que vam fer un assaig obert i va venir un grup d'adolescents, i jo crec que el primer enamorament cap a l'espectacle, diu, això m'interessa, és perquè tenen un altre adolescent davant que els està explicant la història i que els està explicant d'alguna manera amb el seu llenguatge, tot i que la paraula sigui a vegades molt excelsa o molt... Després hi ha algú de la manera des d'on ataquem aquesta paraula, que és molt de veritat i molt de tu a tu, i és on m'imagino que ells diran, hòstia, parla el meu llenguatge aquesta noia, a veure què diu. I crec que aquesta ha sigut una de les claus també, tenir la Lua, saps?
Bueno, jo crec que el personatge des de, o sigui, la proposta del personatge de la Cordèlia en el reiterat també parteix del tema d'agafar la paraula, d'agafar el poder creador en escena i fer-se càrrec de, bueno, de l'espectacle, del show. I evidentment, bueno, jo com a actriu, doncs, soc actriu, també he format part del procés creatiu, però sobretot en, jo crec que en el que ve a ser l'espectacle sí que es veu bastant reflexat això de, sí, d'agafar les riendes de l'espectacle.
Sí, per mi, nosaltres, clar, vam veure l'espectacle que ja la cosa estava bastant avançada, diguéssim, de l'espectacle d'Andrea Jiménez, diguéssim. A mi em va encantar perquè vaig trobar com molt adequat, diguéssim, dramatúrgicament el que estava fent l'Andrea, i a més també una cosa com molt personal que encaixava moltíssim amb el que li passava a ella i al Rei Lear, no? I la història del Rei Lear. En aquest cas no ha sigut tant una història partida personal, d'una veritat de casa. Sempre intento treure les meves merdes que o les meves inquietuds, diguéssim, això sí que hi són, però vull dir que no és el fet de recollir una història personal, ni molt menys, però sí que és veritat que aquí jo crec que o sigui, el fet de jo portar en fascicles el text, doncs evidentment hi havia com molta molta influència que jo rebia de la Lua i del Nau i de tota la gent de creació, diguéssim, de l'equip artístic a l'hora de seguir escrivint i desgranant la història. És l'única que podria tenir com connexió.
Bueno, l'altra connexió és que són dos versions del Rei Lear on Cordèlia se situa al centre, no? Que això sí que em sembla molt significatiu.